A Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 6 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que té més calor que una sauna turca i finlandesa a la vegada. I encetem programa, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també, com sempre, amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amon, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré tot el que necessiteu saber sobre la nova edició del certamen internacional Mister Mundo. Ep. Sabíeu que a hores d'ara Espanya ja ha escollit el que en serà el seu representant? De quina part de l'estat creieu que és? I encara més, què en penseu de l'existència de premis com aquests? Doncs si us quedeu en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia descobrirem les darreres novetats presentades ahir pel gegant tecnològic Apple. Preguntarem a la gent del carrer quina opinió els mereix la marca i un dels nous productes més rellevants, les ulleres de realitat mixta Apple Vision Pro. En parlarem de tot plegat amb Jaume Benet, professor del grau de comunicació audiovisual de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i per tant toca obrir plana de crònica negra a la nostra caravana amb crims o gairebé.
El nostre perfilador i criminòleg de capçalera, Xavier Álvarez, ens explicarà el cas de l'atracador nacional més famós dels darrers anys, Jaime Jiménez Arbe, alias El Solitari, autor de 36 atracaments i de la mort de dos guàrdies civils i d'un policia local a Castelló.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Música, teatre, dansa i força s'uneixen a l'espectacle Woman más que un musical, que avui s'estrena justament al Teatre Poliorama de Barcelona. Un show creat i dirigit per Aaron Vivancos, membre de la companyia de llarga trajectòria Los Vivancos. Amb ell parlarem sobre el món del flamenc, sobre el paper de la dona dins d'aquest món, però sobretot de música i d'art per reivindicar l'empoderament femení.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris, Nina.
I avui parlarem de la lluita contra una de les malalties més estigmatitzades de la història, com és la sida, i de l'intent d'una de les fundacions més potents pel que fa a la investigació per trobar-hi una cura definitiva. Estem parlant ni més ni menys de la Fundació Lluita contra les infeccions. En parlarem de tot plegat amb Albert Tuldrà, doctor en psicologia i gerent de la Fundació.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Com cada dimarts, Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran a la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles avui parlarem de rumba, perquè ens acompanyarà ni més ni menys que un dels membres veu i guitarra dels Manolos, Xavi Calero.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'Aaron Vivancos. I us he de dir que ja...
Estan ballant la sintonia des de la peixera com un tiranosaurus.
Cada dia passa el mateix, més o menys, no?
Sí.
Bé, com us estava dient, us he de dir que Aaron Vivancos ja té cara a ballar flamenc. És a dir, tu te'l pots trobar pel carrer i ja em fa tota la pinta, sincerament. Sobretot amb el cabell llarg que s'està deixant ara i amb la cua ben col·locada. També us diré que fa un temps anava amb el cabell ras i curt i per mi, per gustos colors, no? Però li quedava millor, però no entrarem aquí perquè cadascú fa amb el seu cabell ara el que vol i pot, no? Uh-huh. Dit això, el seu Instagram ara mateix es basa en el seu espectacle que ens ve a presentar avui a la caravana. És a dir, que no té gaire misteri més enllà d'això. De fet, clar, com que ha anat fins a Mèxic a representar-lo, doncs ja fa temps que dura la cosa.
Sí,
ara bé, no sé què em passa aquests dies que m'entendreix molt les fotos de nens petits. I en aquest cas, l'Aaron té una fotografia amb la seva filla, també tocant els dos junts la guitarra, cadascú una diferent, òbviament. I després, ja per anar acabant, li queda bé això de ser professor de dansa. De fet, m'agrada molt que publiqui vídeos i fotografies fent de mestre i ballant, perquè així també el podem veure per les xarxes, no? El flamenc és tot un art i crec que no en coneixem ni una quarta part, i és per això que Aaron Vivancos quede més que aprovat.
Ens expliques el teu toc?
Sí, avui primer, però avís per navegants, perquè avui ve edició especial Metro.
Ui, som-hi.
Sí, perquè el toc, avui vinc a parlar de les pantalles que hi ha a l'L5 abans d'arribar a Diagonal, si vens, per exemple, de Sants.
Línia 5, la blava, eh?
Exactament. A veure, qui se li acut posar un anunci de tamany considerable fent servir la tècnica aquesta que amb el moviment la imatge es mou també? O sigui, és una marejada bastant important. I ara direu, doncs no el miris, Andreu. Doncs sabeu què passa? Que il·lumina tant que és impossible no mirar-lo. És a dir, sempre capte la teva mirada. I em posi bastant nerviós perquè, a banda de no saber exactament què anuncia, em mareja. Ja està.
Odies?
Doncs odio el metro. I a veure, ara es veu que estem al Pol Nord, dins del metro. No entenc qui regula la temperatura dels vagons del metro, però últimament s'està coronant. Avui m'hauria d'haver portat la jaqueta només per posar-me-la al metro, perquè, de veritat, el Pingu i els seus amics pingüins estaven allà amb mi.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mira, aquí ja deixo el metro. I ahir va ser molt bonic, amb la tranquil·litat, però la veritat és que veure gent també m'agrada, almenys per saber que no som els únics pringats que treballem i que encara no podem anar a la platja tot i el sol i la temperatura que fa.
Ja arribarà això, ja arribarà. Propòsit vell.
Doncs era treure'm les polseres del Primavera Sound sense necessitat de tallar-les i ho vaig fer, tot i que la coseta negra aquesta que les tenque encara segueix a la polsera. És a dir, vaig aconseguir treure-me-la sense tocar-la, és a dir,
millor,
intacta.
Intacta, sí, sí, sí.
Sí, no m'agrada gaire, em provoca una mica de toc, allò.
Ui, propòsit no, va.
Doncs mireu, em vull proposar menjar una mica més de fruita, perquè menjo, no poca, sinó que no em menjo directament, i ara que ve la calor, doncs, va bé, la veritat. Ens hem de cuidar una miqueta més i, a més, així ens podem mantenir hidratats.
Una mica de cirera, que va bé sempre.
Sí, o maduixes.
Ens l'han ofert avui a redacció cirera.
És veritat, és veritat.
Estan molt bones. Gràcies, sí, sí. Carme Munté. I gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 7 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui, abans de començar, permetem fer una cosa, que és felicitar en directe la meva àvia,
home,
que fa 76 anyazos.
Bravo!
Bravo!
Com es diu la teva àvia?
Espera, ara t'ho dic, però abans vull dir-te que per ella aquesta felicitació serà molt especial perquè és una fidel oient de l'emissora, però sobretot de la caravana.
Ara.
I això no ho pot dir tothom.
Que bé.
Per tant, gràcies per escoltar-nos i per molts anys, iaia Paquita.
Ara, moltes felicitats,
Francisca,
Paquita.
Francisca, però li diem Paquita.
I tant, i tant.
És un nom
tant,
molt bonic, eh? En fi.
Escolta'm.
Dit això, ara sí, arrenquem amb aquesta nova edició de la cara B i ho fem parlant d'ella, de la Shakira. Quan he dit d'ella, semblava que digués de la meva àvia.
De la Paquita, no.
En aquest cas, no. I és que us he de dir que si d'alguna cosa es parla durant les últimes hores és de la tornada de Shakira a Barcelona, per unes vacances, eh? No és una tornada definitiva. I també de la seva suposada relació amb el pilot Lewis Hamilton. No sé si n'heu sentit a dir alguna cosa.
Alguna cosa, perquè va estar convidada amb un gran premi, crec, eh?
Correcte. Sí. Ara us ho explicaré, però és que, a més, últimament se la relaciona amb tothom. Escolta'm, que podem estar solteres i felices. No,
sí, home,
no fa
i tant,
falta.
I tant.
En fi. Doncs jo, més que entrar en safareig i parlar de si la cantant i el pilot estan junts o no, perquè realment que facin el que vulguin,
sí,
i nosaltres ja en parlem els divendres, a la secció els safareig per principiants, doncs el que faré serà explicar-vos com estan sent aquests dies de vacances de la cantant colombiana a la capital catalana. Us sembla?
I tant.
Perfecte.
Doncs en aquest cas heu de saber que una de les primeres parades que va fer Shakira en arribar a Barcelona va ser, com deies tu, Joan, eh?
Sí.
El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Montmeló, que recordem va tenir lloc aquest cap de setmana passat i va reunir una gran quantitat de famosos i famoses.
I tant.
No sé si éreu vosaltres, no, eh?
No,
però Calvin Harris hi era, també.
No, sí? Vau tenir el luxe d'estar convidats.
No. Jo hi he anat algun any, Montmeló, a la Premi de Fórmula 1,
ara,
i és xulo veure-ho.
I has d'anar amb taps,
sí,
no? Perquè
sí,
si no t'explota una mica el cap. Bé, en aquest cas va ser la mateixa Shakira la que es va deixar veure publicant unes fotografies a les seves xarxes socials, en el mateix circuit i que, com és evident, doncs, ha donat peu a moltíssim rumor sobre aquesta suposada relació amb Hamilton, ja que recordem que ell corria en el circuit. Per tant, per començar, no està gens malament, no?, les vacances que s'està muntant la Shakira.
Està molt bé.
Perquè jo de vacances me'n vaig a la platja.
Veus?
En canvi, ella se'ls gasta en un circuit com és el de Fórmula 1 amb Montmeló.
Sí, 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 sí.
Jo crec que amb totes les comoditats
segur,
possibles, també
segur,
t'he de dir. Però, clar, no us penseu que tot acaba aquí, eh?, sinó que més bé al contrari. I és que després d'assistir en aquest premi de Fórmula 1, la cantant va anar amb el pilot Hamilton, també entenc que es facin suposicions i hi hagin rumors perquè ho van fer tots junts.
Ai.
Però bé, el que us explicava és que van anar a la discoteca Carpe Diem, situada al front marítim, per compartir una bona estona amb altres pilots, actors i futbolistes. Entre ells, us he de dir, no hi ha constància de que hi hagués Gerard Piqué. Perquè, com que hi ha futbolistes...
Com d'aquí, eh?
Per tant, escolta'm, motos i festa, bona combinació.
I tant.
Ens agrada.
I tant, i tant.
Però, clar, i us preguntareu, i no mengen aquests famosos? Doncs sí, clar que sí, que mengen. I mireu si tenen per gastar calés, que entre la seva visita a Montmeló i la discoteca Carpe Diem... Ja heu estat a Carpe Diem, vosaltres?
Sí, i tant.
No, no, jo no.
Un clàssic.
Jo al costat.
És el lloc on balles totes aquelles cançons que dius sempre, eh?
Sí, sí, sí.
Bé,
sí.
Doncs van fer parada, i en aquest cas van fer la parada al restaurant Parco, del Passeig de Gràcia, un restaurant on s'hi menja dels sushis més exclusius de tot Barcelona. Sí. D'aquells que, almenys en el meu cas, aniria per celebrar una cosa molt i molt especial, perquè si no, no ho puc permetre.
Clar.
I res, ja estaria, eh? Realment avui tenia ganes de parlar de Shakira, perquè no hi ha massa informació. I vull dir que no em fa més il·lusió que comenci a estar feliç, perquè jo crec que se la veu millor, perquè li toca. I ja està, estigui soltera o en parella, visca la Shakira, perquè vosaltres
sempre.
De quin team éreu? Jo Shakira.
Shakira, sempre, sí.
Ah, val, això
sí,
veig que és un ànim.
Ui, l'Andreu no ha dit res.
No, és que jo de veritat no em vaig mullar gaire.
Jo ja sabeu que sóc team Tamara Falcó. Però d'això ja en parlarem divendres. Més cosetes, va.
M'has agradat molt aquí, eh? Va, canviem radicalment de tema, perquè ara toca parlar del concurs internacional de bellesa, en aquest cas masculina. Ara toca parlar dels premis Mister Mundo. Sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb.
You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb. No sabeu les vegades...
No m'ho puc creure.
Que he ballat jo aquesta cançó, sí.
Escolta'm, doncs, amb aquesta cançó tan sexy de fons...
Sí, tant.
No? Us explico que a hores d'ara Espanya ja ha escollit el representant de la nova edició del certamen.
Ep.
Per tant, avui ja podem dir alt i clar que tenim representant pels premis Mister International Spain 2023.
Home.
Voleu saber qui és?
Òbviament.
Us diràs. Què en penses, tu, Joan, d'aquests premis? Perquè jo ja t'he vist a la cara, eh?
És Andreu González?
No, precisament.
És José Matosas?
Tampoc.
Doncs ja no m'interessa. No, sí, i tant que m'interessa.
Escolta'm, no, abans una petita valoració. Què us sembla? Us sembla bé que existeixin aquests premis? Com que estem construint una societat que es critica absolutament tot,
no,
hi ha aquells haters que diuen que no està bé. Escolta'm, a mi m'agraden, eh?
Sí, està bé.
A mi no és que m'agradi massa la cosificació, però endavant, tu, mira.
Però a mi m'agrada pels memes que hi ha després.
Ah, mira'l.
Bona. He de dir que molta gent defensa aquest argument de la cosificació, però no només es valora això, eh?
Exacte.
Els hi fan passar moltes altres proves, eh?
Sí.
En fi, en aquest cas, l'escollit, i hauràs d'ara considerar... Fem una cosa, com que això és ràdio i és impossible que us ensenyi la fotografia, quan digui el nom el podeu buscar, val?
Vinga.
A veure si us agrada. En aquest cas, l'escollit i hauràs d'ara considerat com l'home més guapo d'Espanya, perquè es diu així, eh? Es diu Toni Company.
Ep.
Sembla molt proper.
Això és d'aquí, no?
Català.
De Mallorca.
Ah,
de Mallorca.
Ull.
De Mallorca.
Ah, hi ha gent maca a Mallorca.
Déu-n'hi-do, Déu.
Sí, home, Mallorca és un bon lloc per viure, t'he de dir.
Sí.
Home, guapo és un bon tros, eh?
En aquest cas, segons hem pogut llegir, els oients que vagin buscant la foto, eh? Recordo, Toni Company, de Mallorca.
Home, compte, eh?
Sí, escolta'm, no posaran...
No, clar.
A una persona lletja, saps?
Sí, no, és guapíssim.
Com us deia, mentre veieu la foto, us explico que medeix 1,89 metres d'estatura, per tant, el tio... Sí.
Més o menys.
Sí, fa o no fa.
També té la mateixa edat que tu, té 27 anys.
Sí.
I està, us he de dir, molt involucrat en el món de la moda, però també en el món dels esdeveniments, perquè ha estudiat Direcció Hotelera Internacional i un màster en Management.
Mira, veus?
Sí. És un tio amb estudis.
Sí.
Val? Perquè el coneixeu una miqueta més, que sapigueu que ell mateix es defineix com un jove tranquil, sincer i respectuós. Clar. Com s'ha de vendre, ell també t'ho dic, eh?
El nubi que tota sogra voldria, una mica, eh?
Sí, t'he de dir. I que té com a principals aficions practicar esport, on destaca sobretot amb el fitness i la hípica. Això no m'ho esperava, veus?
I això de tractar la hípica com a esport, serà esport pel cavall, una mica, eh?
També tens raó.
Com? Mira,
quan tens raó, tens raó. Ja està, no hi ha més debat. A tot això, també heu de saber que el mallorquí ha estat escollit entre un gran nombre de candidats d'entre 19 i 37 anys... Val? I que a més ha hagut de superar, com deia abans, bastantes proves, com ara la de mostrar les seves habilitats, per posar algun exemple, en el camp dels esports o del ball. Per tant, arribar fins aquí té molt mèrit, és a dir, no és només ser una cara maca o tenir un cos bonic. I res, ja per acabar, animar a tots els oients, com us deia al principi, que si volen buscar, doncs busquin per internet, recordem, es diu Toni Company, i que valorin ells mateixos si és la persona indicada per representar aquests premis. Jo crec que no està malament.
No, no? I se'l veu...
escollit bé.
Se'l veu bon nano, eh?
Sí.
Vull dir...
I això, i també ara ja se sap quina és la noia, la dona que representarà Espanya, us ho explico un altre dia.
Vinga.
Molt bé, molt bé. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Nicki Minaj.
Clàssic, també, aquest,
sí,
eh?
Sí, i tant. I és que fa només unes hores que la productora musical i cantant estatunidenca ha anunciat la data exacta de la publicació del seu nou àlbum. Molta atenció, perquè tot i que encara quedin uns quants mesos, l'artista ho té molt clar, serà exactament el 20 d'octubre, la data en la que Nicki Minaj llançarà aquest nou treball, del que, per cert, encara no en coneixem el nom, eh? Ai. És a dir, tenim data de publicació, però no sabem el nom. El que sí que sabem és que en aquest nou disc l'artista canviarà el rumb del hip-hop que tal la caracteritza per deixar espai a nous gèneres musicals que segur que obriran un nou horitzó per la seva carrera. Que és una mica el que fan tots els artistes, no?, de crear aquest hype, que es diu, perquè l'escoltin. A tot això no està de més recordar que Nicki Minaj és una de les artistes confirmades que formarà part de la banda sonora de la nova pel·lícula Barbie, que, per cert, sortirà a la llum el proper 21 de juliol i està causant una emoció...
Sí, eh?
Increïble.
Brutal,
sí, igual que la Sirenita. Per tant, a l'espera de noves informacions, jo de moment us convido a viatjar al passat amb Nicki Minaj, escoltant el tema sencer Starships.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Dinou minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de saludar Nina Agustí. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
La reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, que ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar a la nostra audiència exactament què.
Doncs avui ens posarem al dia amb les darreres novetats presentades per la marca Apple.
Sí, 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 que vaig veure ahir un vídeo promocional que em va deixar tot impactat, eh?
De fet, normalment no parlem de marques, però avui ho hem de fer,
no,
eh?
Clar.
Perquè ahir es va celebrar...
El que presentaran és...
De fet, es...
Revolució, eh? Això.
Exacte, estem parlant de la Worldwide Developers Conference 2023, suposo que és. Una conferència des de l'Apple Park, que és la seu multinacional situada a Califòrnia, als Estats Units, on es van presentar les darreres novetats tecnològiques de la marca. Avui sortim al carrer a preguntar-vos per aquestes novetats. Justament una d'elles. En concret, estem parlant de les ulleres Apple Vision Pro. Per si no les heu vistes, podeu entrar al nostre Twitter, @lacaravanaestel. Allà les nostres companyes de xarxes socials han posat a la vostra disposició les imatges que m'ha ensenyat a la gent del carrer d'aquest dispositiu, d'aquestes ulleres.
Per tant,
Joan?
Ho podeu veure al nostre Twitter, @lacaravanaestel, i allà veureu de què estem parlant quan parlem d'aquestes noves ulleres d'Apple.
Efectivament, aquestes ulleres vindrien a ser un ordinador i unes ulleres a la vegada.
Fixa't.
Per tant, doncs ja s'ha vist altres vegades, però no de la manera com ho han presentat des de la pometa mossegada, d'acord? Tu pots veure el que tens davant i a la vegada veure el que tens a l'ordinador, com si diguéssim.
Per tant, és una mica realitat virtual, eh?
Sí, és com realitat mixta, en diuen.
Per entendre'ns, totes aquelles apps que tens al mòbil,
sí.
Si et poses aquestes ulleres, les tens davant com una pantalla.
Exacte.
Llavors pots obrir-les, pots ampliar-les, pots fer de tot. Vaig veure que fins i tot la televisió...
Sí.
Pots fer-la molt gran a través d'aquestes ulleres i fer foscor una mica al voltant i com si estiguessis al cinema, tu.
És increïble.
No, fa coses molt bèsties.
Vols que et digui el preu?
Va.
Vinga, va. Això costa, en dòlars, $3.499.
Res.
És a dir, xavalla. Anem pas per pas. Què en pensa la gent del carrer? És el primer que preguntarem. I si se les comprarien? Atenció, que ens diuen això.
Sí, em sembla una novetat bastant guai. A veure, ja existien, però tal com les han enfocat Apple, em sembla bastant guai. El fet que puguis veure també el que tens al davant i no està com sec, em sembla molt guai.
Home, és molt futurista, s'haurà de veure, no? Aviam què tal funciona això, que realment és el que volen vendre.
I llavors te les compraries, tu?
No.
Per què?
Principalment perquè econòmicament no arribo i després perquè jo no les necessito realment, així que bueno.
Ara mateix no. Sí. Però sabent-ho, coneixent si algú opinions i tot, doncs a lo millor si val la pena, sí.
Què en penseu?
Jo crec que és una tonteria.
Creus que és una tonteria?
Jo no sé.
Pues que molt bé, però tampoc les podré provar perquè sabeu que costen...
Ja. 3.200.
No sé.
Crec que val.
Que bé pels rics, però... que les podran aprofitar, però jo no.
Si no trobes alguna cosa així important per la teva vida quotidiana, no.
No us ho compraríeu,
No. Jo no.
A mí personalmente el tema de la tecnología no soy de usarla mucho, soy más de la vieja guardia. Las gafas las veo muy pro para las personas que les encanta la tecnología porque va a ser supremamente útil, pero para mí es demasiado.
Claro.
Es demasiado para mí. Dime el precio.
Estos son $3.499.
Demasiadísimo, por eso hago, muchísimas cosas más en mi vida que me van a traer muchas más experiencias que unas gafas.
No acaba de convèncer,
No acaba de convèncer.
Però espera't que arribin, que després aquesta gent fa cues, també.
Sí. Sí que és veritat, això,
clar, clar, clar.
Hi ha moltes cues a l'Apple quan treuen coses d'aquestes. Ara el que volem saber és què opinen de la marca en si. Els agrada el gegant de la poma mossegada o són més partidaris d'altres tipus de marques? Escoltem-ho.
Sí, tinc Apple, sí. Bàsicament el disseny i la funcionalitat. Un cop t'acostumes a una funcions d'Apple, doncs ja quedes amb el... Costa canviar, vaja. A mi m'agrada per aquest motiu.
A veure, al final, avui dia, qualsevol mòbil, qualsevol marca et funcionarà, però sí que Apple doncs, et garanteix també una assegurança de et durarà un temps i aquest és de segona mà i ja té 3 anys. Ja tenia 2 anys abans i va mare, vull dir, com a mínim.
Sí, Apple me gusta. Creo que es una marca que se ha consolidado muy bien en el mercado, tiene muy buena seguridad. Lo único es que es un poco como elitista, ¿no? Como si no compras mis cosas de mi lado, de mi marca, no te sirve. Pero bueno, así es un poco el consumismo y este mundo capitalista que nos empuja al final o te conviertes en izquierdas o derechas, pues eso, eres solo Apple, pero no puedes ser Apple y Samsung, ¿sabes? Pues eso es lo que creo y considero de Apple, pero del resto muy bien, la verdad.
Bueno, yo tengo un móvil.
Yo también tengo un móvil Apple.
Yo vengo amb iPhone.
Però sabem que hi ha darrere.
Què hi ha? No, pues molta explotació, igual que moltes empreses, però que si tenim mòbils que van tan bé i que costen tanta pasta és a costa dels explotadors que estan en altres països patint-ho. Però bueno, me'ls compro igual, també t'he de dir.
Mira, ràdio social també a Ràdio Estel. Està molt bé, això.
Efectivament, ara sí. És hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una dona que quan li explico com funciona el dispositiu es sorprèn molt, com molts dels qui hem escoltat, però escoltarem què en pensa ella mateixa de les ulleres, i què opina de la marca. Atenció, perquè val molt la pena. Escoltem.
Andarías entretenido mirando el ordenador. Eso es un poco peligroso, yo creo, ¿no? No lo veo bien.
¿Qué es lo que no le gusta?
Porque normalmente, el otro día, yo mirando el móvil, por poco me mata un coche. Así que con eso, estás ido ya completamente. Tendrás que tener a alguien que te vaya guiando, como no sé en qué país vi eso. Que hay gente que te van guiando para que cruces. Eso no está bien. No es por el precio da igual. Peor, ¿eh? $3,500 para que te mates. Ya, eso es lo que vale, 3.500. Eso está mal.
¿No se lo compraría usted?
Yo no.
Vale.
Y si tuviera hijo pequeño o nieto, no.
No, no les dejaría.
Eso está peligroso.
¿Qué opina de la marca en sí, de Apple? ¿Le gusta, no le gusta?
No, a mí me da igual. A mí cualquier marca me da igual. Yo no soy de marcas. Mira.
No, bueno.
A mí me da lo mismo. Estoy una marca aquí, otra aquí, otra aquí. Mercadillo para aquí, marca para allá. Ya a mí me da igual las marcas.
Fixa't.
Doncs ara sí, escolta, la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és el Jaume Benet, professor del grau de comunicació audiovisual de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Molt bona tarda, professor Benet.
Bona tarda.
En primer lloc, què significa una marca com Apple pel sector de la tecnologia?
Bueno, una diferència. És tot una mena d'ecosistema que té vida per si mateix, probablement és l'ecosistema d'aquesta mena més ben integrat que existeix, d'aquí el seu èxit, també èxit relatiu, perquè òbviament els preus fan que molta gent tingui limitada la seva entrada. És una mica el que deia una de les entrevistades que heu dit, que certament és elitista, però significa bastant. En el món audiovisual, que és el meu, bueno, té diguem-ne, té sistemes, té programaris, però és que ells juguen a la seva. Apple mai ha depengut dels altres. Vull dir, Apple, per exemple, quan vulgui parlar d'intel·ligència artificial, en parlarà i li donarà un altre nom. Ells mengen a part.
Uh-huh. Ahir es va fer aquesta conferència, la Worldwide Developers Conference del 2023. Quines novetats són les més rellevants?
Home, a banda de la Vision Pro, que ho ha estat comentant ara, que òbviament és la més rellevant de totes perquè és un nou aparell. Apple no treu un nou aparell des de feia amb el rellotge, l'iWatch, fa 7 o 8 anys. Vull dir, per tant, era molt important. Ha fet el que fa sempre Apple, també ho va fer amb el seu rellotge, treu un aparell que ja està inventat, però el perfecciona moltíssim, moltíssim, i sobretot el posa dins aquest ecosistema. Jo insisteixo molt perquè és importantíssim per entendre per què com funciona Apple. El posa dins aquest ecosistema que realment és el que li donarà possibilitat de funcionar. Compte que tot el que són ulleres de realitat augmentada o directament virtuals, ja fa molts anys que n'estan sortint i no acaben d'arrencar. Són incòmodes. El que pots fer és molt limitat. I ells han tret aquest aparell, que realment és probablement un dels sistemes tecnològics més avançats que es puguin comprar avui en dia, ara mateix, per això és tan car, i jo crec que se'n sortiran, que realment canviaran totalment el model del que és sistemes de visió sintètica, realitat augmentada, digues-li com vulguis, i la resta el seguiran.
De fet, professor, comentaven que alguns dels nostres participants, no, que potser seria perillós. Realment com funcionen aquestes ulleres Apple Vision Pro? Tenen algun perill?
Home, a veure, que jo sàpiga, ningú s'ha matat per anar amb unes Oculus, que és un sistema d'ulleres d'aquests que fa anys que funcionen, pel carrer, perquè la gent no va pel carrer, no està pensat per això. Això està pensat per utilitzar-se en espais controlats. Tot i això, una de les dels avantatges que té aquestes ulleres, aquest sistema, és que no només és de realitat virtual, sinó de realitat augmentada. El que vol dir que estem veient la realitat convencional i, a més, sobre aquesta realitat hi afegim dades. I això fa que tampoc vagis tan perdut. A banda, jo no sé si us heu fixat o heu vist, però hem fet una cosa que funciona més a nivell psicològic, però que és una virgueria absoluta, que és el fet de que la gent que està fora, diguem-ne, que no porta les ulleres, veu la mirada de la persona que porta les ulleres. I no és perquè sigui semitransparent, no, és totalment opac. Vull dir, tu, els teus ulls no es poden veure des de fora. però han posat una pantalla OLED. Abans tu, quan es treguis les ulleres i ensenyis la teva cara, et fa fer diferents expressions, i quan les portes posades hi ha algú al davant que ho detecta, automàticament deixa de fer coloraines, i perquè fa unes coloraines contínuament, i et veu, l'altra persona et veu els teus ulls, que realment són uns ulls, en aquest cas sí que són virtuals.
Mm. Perdoni, professor, perquè s'acabi d'entendre realment, llavors estem parlant de... Enregistrem primer la nostra cara sí. i després es mostrarà quan hi hagi una persona davant els nostres ulls, no?
Els nostres ulls, sí. I a més, detectarà el moviment dels ulls i actuarà en conseqüència. Mm. O sigui, veurem els ulls, queda com molt natural. A veure, fa una miqueta de por.
Sí.
Jo vull de veure això, tots en tenim moltes ganes de veure-ho, però realment és espectacular, perquè psicològicament és molt important. Mm. És que no treus les ulleres. Si tu veus els ulls de l'altre, saps que et veuen els ulls, i tu veus l'altra persona, que la veus a través d'unes càmeres d'alta definició que portes, que a més la veus amb estèreo, o sigui, la veus amb 3D. Realment la sensació d'immersió és brutal.
I li voldria preguntar al professor del grau de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, que avui és amb nosaltres a la caravana, el professor Jaume Benet. Professor Benet, ha anomenat la intel·ligència artificial, i vostè que ve del món de la comunicació, en quin sentit el món de la comunicació camina cap aquí, cap a aquesta intel·ligència artificial?
Uf, això... Aquí podríem dedicar molts programes. Estem al mig... No, és que estem al mig d'una transició tecnològica d'un nivell que la gent no en té, la gran majoria de la gent no en té cap consciència. Absolutament brutal. I sobretot perquè es fa una celeritat que és difícil de seguir-ho. Tot això peta a final de novembre de l'any passat, del 22, amb el ChatGPT, i a partir d'aquí això és una bogeria, perquè s'aplica a tot. S'aplica a imatges, s'aplica a so, s'aplica a text, òbviament, i això estem començant i ens canviarà en el món de la comunicació concretament moltíssim, perquè una crònica, que és un tipus d'article periodístic, diguem-ne, que està molt protocolitzat, o pot escriure perfectament un sistema com aquests, allà no hi ha gaire creativitat, no ho sé, perquè se'n feu una miqueta la idea de com va. No, jo pel que fa a Apple, deia que ells no utilitzen aquest tipus de terminologia, tot i que Apple fa molts anys que està utilitzant sistemes d'aprenentatge profund, deep learning, d'intel·ligència artificial. I el fet de que tu les teves fotos, per exemple, les puguis classificar, jo què sé, per platja, per paisatges nevats, per nens, això ho pots fer amb l'iPhone des de fa anys. Això és intel·ligència artificial, per exemple, i molts altres exemples. Però ells, ja us dic, aquesta gent menja part. Estan forrats, tenen molts diners, és una de les empreses del món, per no dir la primera, en cash, o sigui, té diners, no hi ha només en patrimoni, en cash, o sigui, que els té al banc i li cremen els dits, i per tant tenen un poder bestial.
Clar, professor, ara parlàvem d'aquestes ulleres noves, les Vision Pro d'Apple, però ja s'està parlant fa uns quants mesos, si no fa algun any ja, d'uns xips implantats que tenen o tindrien la mateixa funció de tenir aquesta realitat virtual al davant, no? Caminem cap aquí, cap a un món amb xips implantats?
Home, els xips implantats, els cyborgs, no? És una cosa que se'n parla molt. Jo penso que, sobretot pel que fa a visió, que és un... A veure, la visió és molt complexa, és moltíssima informació, implica molts sistemes, entre cometes, del cervell. Jo crec que estem molt lluny. O sigui, ja hi ha sistemes que permeten a un cec distingir parts, més o menys, parts més clares, parts més fosques, però el que és la visió, jo ho trobo ara mateix, molta ciència-ficció, a molts anys vista. Jo ho veig així. Ara, compte, hi ha altres sistemes també d'implants. Fa 4 dies va sortir a les notícies el senyor Elon Musk, li van donar permís per començar el seu neural... No me'n recordo com es diu ara. El neural... Té un sistema pel qual introdueixen electrodes al cervell que permeten controlar determinades emocions i determinades coses. Bueno, jo això ho veig molt encara... molt arcaic.
Neuralink, no era?
Neuralink, sí senyora, Neuralink. Ho veig tot molt endarrerit, malgrat, en el cas del senyor Elon Musk, el seu optimisme. Ho veig lluny de debò, perquè a poc que llegeixis articles, papers d'aquests que volten, que ho expliquen una mica en detall, no. Jo em sembla que de moment ens hauríem de tirar les Vision Pro. Que ja ho he dit abans, és un sistema molt car, perquè aquí no baixarà els 4.000 euros quan surti, això ho heu de tenir clar, però és el primer. Això, a banda que sortiran altres fabricants que faran sistemes amb unes prestacions similars molt més bé de preu, jo penso que Apple, en 3-4 anys, potser ho podrem trobar per 900 o 1.000 euros, que és una xifra psicològica. Mm-hmm.
Professor Benet, ja per acabar, moltes persones asseguren que els agrada la marca Apple, però hi ha algunes participants que afirmen que hi ha aquesta part explotadora, no?, que deien elles. Què ens podria dir? És cert que Apple explota altres societats per crear els seus productes?
No, Apple està molt clar el que fan totes les empreses. Per cert, Apple fabrica bàsicament, a part dels seus Mac Pros, que són uns ordinadors professionals caríssims, fabrica a la Xina. I l'empresa que li fabrica més, una empresa que també fabrica per altra gent, és Foxconn, en té d'altres, però Foxconn té, no, em sembla que ara té més d'un milió de treballadors, poca broma, perquè els xinesos sabeu com van, tot és bèstia. L'explotació, sí, l'explotació d'aquests nois i noies xinesos que estan treballant allí, que treballen moltes hores, amb unes condicions que probablement nosaltres aquí no toleraríem, però, clar, si et poses a com fan la roba la gent de Zara, per exemple, també ens escandalitzaríem. Aquí no hi ha sants, perquè la roda funcioni, perquè puguis tenir un iPhone per l'econòmic preu de 1.000 euros, doncs hi ha d'haver gent, tal com està de mal muntat tot, hi ha d'haver aquesta gent que ho està patint. El que s'ha de fer és exigir cada cop més a les empreses perquè controlin això. Però sí, clar, clar que ho fan com d'altres. Probablement ho tenen més controlat i tot a Apple perquè estan més al punt de mira de la gent. Però sí.
Professor Benet, com sap, els periodistes, quan diem aquesta és l'última, encara tenim alguna pregunta més, per tant, deixi'm afegir alguna pregunta més. Ara ens parlava d'Àsia o de la Xina, i també fa molts anys que es parla d'aquest nou gegant asiàtic que s'està menjant molta part, sobretot del món tecnològic, no? Anem cap a un canvi de tornes dels Estats Units com a factor indispensable del món tecnològic a la Xina, al Japó, com a factor indispensable del món tecnològic?
Jo em sembla que anirà per camps, per sectors. Uh-huh. Hi haurà sectors on els xinesos seran molt poderosos, ja els tenen. Tenen sectors on els xinesos des del darrere. I en el món de l'audiovisual concretament, bueno, fan coses, per exemple, tot el que és la tecnologia de drons, que no només serveixen per tirar bombes a Ucraïna, sinó que realment en audiovisual s'utilitza molt, tot això és una cosa xinesa. No és que s'ho inventessin ells, però això ho han agafat, ho han perfeccionat molt, perquè els xinesos ja no és el sinònim aquell de cosa cutre, no. Quan volen, fabriquen molt bé. L'altre sector que també es menjaran segur és el cotxe elèctric, que se l'estan menjant. I la bateria són els principals fabricants i els que tenen les millors tecnologies. Això és així. Això vol dir que seran els amos del món? No, perquè hi ha coses que encara van molt endarrerits. Per exemple, la fabricació de xips d'alta integració, d'aquests que es mereixen per nanòmetres. A més, als Estats Units ara els ja estan fent boicot perquè no poden comprar les màquines, la màquina que només fabrica una empresa ASML, que és una empresa holandesa, que és l'única empresa que fa una màquina que permet fer aquests xips tan integrats, els més avançats de tots. Anirà per sectors, jo penso. Al final hi haurà una mena d'equilibri i us farem més... Inclús Europa farà alguna cosa. Poca, però alguna cosa farem també, per no fer massa el ridícul.
Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres per deixar-me parlar, que veiem que parlo molt.
Gràcies al professor Benet. 38 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim una nova plana de Crònica Negra aquí a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Et notes cansada?
prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Crims. O gairebé.
Vinga, va, que a la caravana obrim una nova plana de crònica negra amb els nostres crims, o gairebé, i per tant saludem el nostre perfilador i criminòleg de confiança, en Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, per saber de quin cas parlarem avui, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier surt del seu rol habitual d'explicar la vida d'assassins en sèries reals, tots ells protagonistes de llibres, pel·lícules i sèries, als diferents serveis de streaming, per parlar de l'atracador nacional més famós dels últims anys, Jaime Jiménez Arbe, alias El Solitari. Aquest madrileny de 51 anys va protagonitzar una sèrie d'atracaments amb arma de foc que l'han fet convertir-se com un dels atracadors més perillosos i més difícils d'atrapar de la història de la criminalitat. Singular per la seva manera d'actuar i de disfressar-se quan realitzava els atracaments, Jiménez també va ser el responsable de la mort de tres agents de les forces de seguretat quan aquests el van intentar detenir després de perpetrar els atracaments. El seu àlies, amb el que la pròpia policia l'havia batejat, no és en absolut casual, ja que responia a la seva metodologia d'actuar sol i sense cap mena de còmplice, una característica que també s'unia al seu perfil com a delinqüent únic i que el caracteritzava fins al punt de poder identificar cada un dels seus atracaments. Actualment, El Solitari compleix una pena de 47 anys de presó al centre penitenciari La Moraleja, al municipi de Dueñas, a Palència. És per això que avui en Xavier ens parlarà una mica més d'aquest delinqüent de novel·la policíaca que va aconseguir portar boges a les forces de seguretat durant més de 14 anys.
Gràcies, Núria. Fins ara. Xavier, El Solitari.
Què tal, El Solitari?
Déu-n'hi-do, aquesta història.
Sí, avui hem canviat una mica de registre, com deia. Eh?
Sí.
Escapem de Serial Killer i venim una altra que és molt interessant, que és Jaime Jiménez Arbe, que va ser l'autor de 36 atracaments i de la mort dels guàrdies civils, com dèiem, responsable de la mort d'un policia local de Medellín de Castelló, de forma indirecta, així com alguns ferits per arma de foc, entre els que hi havia treballadors de l'entitat financera que va atracar. Les morts es van derivar de la conseqüència de la seva fugida i després de realitzar els atracaments. I els ferits que van passar en el banc, diguéssim, va ser per a la conseqüència del botí. Tots els atracaments van ser comesos per Jiménez, va realitzar el territori nacional, tot i que el seu darrer pla era ja fer una escalada cap enfora i anar a un tap bancari del municipi de Figueira de Foz, a Portugal.
Déu-n'hi-do.
Dels seus 36 atracaments va aconseguir endur-se uns 700.000 euros. Aquesta és la xifra de la que es parlava i es barallava. Ja tenia presents que quan jo va començar a atracar, que era d'anys 90, hi havia pessetes. Sí. Llavors, en el canvi, la situació que hi havia, potser era se'n van dur més, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Comencem pel principi, com deia aquell,
sí.
I per tant et pregunto qui era Jaime Jiménez Arbe, alias El Solitari.
Doncs, com ja hem dit, a l'inici del programa, Jiménez era un madrileny nascut l'any 53 a Madrid. Estava divorciat i era pare de dos fills. En el moment de la seva detenció, a Portugal, Jiménez vivia en un xalet al municipi de Las Rozas, a Madrid, amb els seus fills i la seva mare. De la seva carrera delictiva només se sap, o només hem aconseguit saber, que no va començar amb atracaments, sinó que ja havia començat amb el tràfic de drogues. I després va tenir els atracaments a entitats financeres. Segurament va pensar que seria una activitat més lucrativa i amb menys perill. Segurament. L'elecció del delinqüent sempre acostuma a ser una lluita entre el cost i benefici de la situació, no?
Sol passar això, eh? Hi ha balança, això, eh?
Clar, hi ha teories criminològiques que ho expliquen així, que és una llei del cost i benefici, eh?
Val. Quina era la motivació, però, de Jiménez per fer aquests atracaments a bancs?
Resulta obvi dir que la motivació d'un atracador és el lucre. Però ell sempre va presentar-se com un anarquista antisistema.
Ep.
Sí, que atracava entitats financeres i bancàries per expropiar als bancs tot allò que roben els ciutadans.
Sí, sí, però s'ho quedava ell, eh?
Sí, exacte, s'ho quedava ell. Era un Robin Hood una mica estrany. Així va argumentar la seva defensa en el judici i així ho va escriure una carta dirigida a la premsa. Com ja he dit, era un d'aquells que feia anomenar un Robin Hood modern, no?
Sí, sí.
La realitat, diguéssim, no obstant, la realitat més objectiva, la que la policia s'ha pogut apropar, és que atracava bancs per mantenir-se el seu estatus social, no?
Uh-huh.
I una vegada se li acaben els diners, tornava a delinquir. Una manera de viure dels beneficis dels seus delictes. La veritat és que, pensant en aquest cas, sempre m'ha vingut al cap la història d'una pel·lícula, no sé si la coneixeràs, dels anys 90, que li deu en Body, que va estar en l'any 98, que interpretava Keanu Reeves i Patrick Swayze.
Bueno, igual l'he vist, eh? Però igual,
anava d'uns nois que eren surfistes i que anaven pel món i que per, diguéssim, autofinançar-se la seva passada anual a fer surf, atacaven bancs.
Ui.
Val? I era la forma de finançar-se.
Uh-huh.
Llavors, no dic que s'inspirés en aquesta pel·lícula, però que corta curiós que escollís la forma de vida d'aquests personatges de pel·lícula, no?
Déu-n'hi-do.
Hem de dir que ell també anava disfressat, quan feia l'atracament anava disfressat com aquests nois, igual, però no utilitzava un passamuntanyes com...
Anava de surfer?
No, de surfer, no, sinó que es disfressava en l'aspecte de que es deformava l'aspecte amb una màscara. O un bigoti, una barba, com direm, però no era l'habitual que portés passamuntanyes.
Per tant, anem al modus operandi que usava el solitari.
Jiménez estudiava dies abans les entitats bancàries que volia atracar.
Uh-huh.
Es disfressava amb un americano, uns pantalons de vestir, és a dir, anava ben vestit, portava una barba, un bigoti i una perruca, que eren característiques d'ell.
Uh-huh.
Sota la ruba, atenció, duia una armilla antibales, perquè sembla contemplar que algun dia es podria enfrontar amb la policia o guarda de seguretat armats. Ell personalment va tindre un tiroteig molt important amb la policia local, del qual un agent va morir d'una bala perduda.
Estem parlant d'aquella policia local de Castelló, eh?
Sí, 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 sí. També duia guants i anava armat amb dues pistoles i una arma automàtica que era un subfusell. Són armes que no són habituals, eh?
Uh-huh.
Deixava el seu vehicle, furgoneta, turisme o motocicleta que anava canviant, estacionava la clau posada, però la tapava amb una cinta aïllant perquè ningú li robés el vehicle en veure que duia les claus posades. Això ja és un 2.0 en termes de modus operandi. Són tècniques superiors fruit de l'experiència, que sempre quan parlem de modus operandi diem que l'experiència és molt important perquè es modifiqui el modus operandi.
De seguida, Xavier, continuem amb el modus operandi, però m'ha creat l'atenció que em diguessis anava armat amb pistoles que no solen ser habituals. Clar, evidentment sense donar pistes a ningú, però on aconsegueix un lladre?
El mercat negre.
Mercat negre, eh?
Mercat negre, bàsicament mercat negre. Per sort, en aquest país, aconseguir armes és complicat.
És molt, per això, perquè em dius Estats Units,
sí,
puc entendre que la gent vagi a una tenda d'armes, que n'hi ha sovint allà als Estats Units.
I en 24-48 hores, depèn com estigui creat la llei, poden aconseguir l'arma, però aquí no. Aquí és molt més complicat. Llavors has de moure en uns ambients ja més difícil que habitualment una persona com tu i com jo ens puguem trobar.
Val. Seguim amb el modus operandi, va.
Ell entrava a entitat bancària, es dirigia al mostrador i allà amenaçava els empleats d'entitat fins a aconseguir els diners. Els atracaments eren molt ràpids, amb una fugida igual de ràpida. Tot i així va protagonitzar diverses escenes amb tirotejos amb la policia local i la Guàrdia Civil. En concret, varen ser tres escenes. I en un d'aquests enfrontaments armats va ser quan a una patrulla de Guàrdia Civil que intentava aturar-lo amb la carretera es va acriballar trets amb un subfusell.
Déu-n'hi-do.
Normalment, amb els atracaments que feien, s'enduia entre el canvi, diríem, uns 6.000, 20.000, a vegades podien arribar als 30.000 euros. Tampoc eren grans quantitats, però eren situacions molt ràpides. Què podem destacar del modus operandi que és interessant de Jiménez? Jiménez duia una armilla antibales i un subfusell amunicionat amb un calibre 45, que és un calibre molt potent i tampoc és fàcil de trobar. Va manipular el subfusell per tal de poder carregar dos carregadors i obtenir més capacitat de foc.
Déu-n'hi-do.
Tot això és material, com deia, poc usual. El seient del seu vehicle duia una planxa d'acer per si a la fugida li disparaven pel darrere no el poguessin ferir. Clar, són tècniques molt pensades que habitualment no te les trobes en un atracador habitual. Canviava el vehicle i en ocasions la disfressa també la modificava. Afegia gorra, ulleres... Això és curiós perquè després, o abans de l'atracament, el tio es menjava una fava d'eritrol.
Com?
Bueno, això és una anècdota, és una anècdota que expliquen, no? Que es menjava, és a dir, quan menjava, el tio menjava dintre del cotxe, abans o després de l'atacament, però ho feia dintre del cotxe amb els seus estris. Per què? Perquè no volia deixar pistes als restaurants de la seva presència.
Bona aquesta.
Cuidao, és que el tio s'ho pensava molt quan ho feia, eh?
Anem a conèixer, però, el perfil psicològic del solitari.
La Guàrdia Civil li va fer un perfil psicològic i va determinar que es tractava d'una persona que robava quan necessitava diners, que s'ajustava a la realitat, i que la seva habilitat amb les armes provenia de que en algun moment havia format part de les forces i coses de seguretat de l'Estat. Tot i que aquest criminal, a pesar de descriure correctament que delinquia com un modus de vida, no va ser atrapat fins a 13 anys després. Són molts anys, eh? Són molts anys darrere d'aquest tio, eh? La captura de solitari es va convertir en un assumpte personal per a la policia i més després de la mort de dos guàrdies civils.
Clar, entenc que és molt difícil vincular una sola persona a una sèrie d'atracaments quan l'atracador va canviant d'aspecte.
Clar, és que aquí tens una imatge que no és real. Val? No tens empremta, no tens ADN, no tens res.
Imagino que el que compta és, en aquest cas, l'alçada, suposo, que deu coincidir.
Sí, l'alçada que tenien descrita, més o menys, tenien retards robots en el, on els hi treien la barba i el bigot i feien una valoració aproximada, però, clar, les imatges d'aquella època d'entres bancàries dels 90 amb cintra VHS...
No estem parlant d'ara.
És horrible, eh?
Clar,
és horrible, no? És com les imatges digitalitzades, que és una passada. Val? Altres especialistes l'han valorat com una persona que patia un trastorn de personalitat. I que mostraven el seu tarannà antisocial, un trastorn social de personalitat, una persona antinormativa i de fàcil confrontació. I amb tins histriònics i narcisistes, una persona amb un dramatisme molt accentuat i que era marcat això pel seu narcisisme, que explicarem també per què això li va perjudicar. Jo afegiria que hi havia una manca d'empatia i el que podria posicionar en un perfil psicopàtic.
Coneguem també com van acabar atrapant el solitari 13 anys després.
30 anys després, la caiguda de l'atracador de bancs més prolífic de la història espanyola i que era perseguit per totes les policies de l'Estat va venir de la mà d'un pastor valisoletà.
Perdona, em comença a semblar surrealista aquest capítol. No, és genial.
És un cas genial. Molt curiós. Aquest home, que va declarar el procés i davant de la premsa, va viure un autèntic terror, aquest pobre home, pensant les conseqüències que el podien derivar-se del seu testimoni, perquè ell havia donat la clau per atrapar l'atracador més violent i gran que
havia en els últims anys. Vius amb por.
Exacte. Va explicar que ell havia avisat a la policia, que havia vist un home estrany conduint una furgoneta blanca per la zona del Toro, Zamora. Era un home que li va semblar estrany després que el saludés mentre passejava per la zona. Allò el va alertar i va avisar la policia.
Perquè veieu que tota col·laboració amb les forces de seguretat s'agraeix, fins i tot la d'un pastor vallisoletà.
Moltíssim. En realitat, el paper del pastor no dista massa del que succeeix en ocasions quan algú avisa la policia de que ha vist algú sospitós. La policia sempre va dir per això que s'havia exagerat una mica massa la participació de l'home i que al darrere de la identificació del solitari el que hi havia era una gran tasca d'investigació policial. D'aquesta primera pista duria la policia a la detenció de Jiménez el 23 de juliol de 2007 a la població de Figueira de Foz, Portugal, quan planejava atracar una entitat bancària d'aquella població. Sembla ser que havia decidit canviar de país i començar a internacionalitzar el seu perfil criminal. Finalment, el solitari va ser detingut en una operació anomenada Operació Glòria, que suposo que la glòria de dir...
La glòria d'atrapar-lo.
Sí, i que estava formada per l'operativa conjunta del Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i la Policia Judicial portuguesa. Jiménez va ser condemnat a 47 anys de presó i actualment estaria complint el centre penitenciari La Moraleja, al municipi de Dueñas, València. Dic actualment perquè ja el van canviar de presó per motius de seguretat. Sí, degut a que està inclòs com a intern del règim FIES, que són els fitxers interns d'especial seguiment. És un tipus d'internament a la presó on conviuen autors de delictes molt greus i que han generat una gran alarma social. Va. També estan inclòs en aquest tipus de fitxers els de terrorisme radical.
Déu-n'hi-do.
Sí, són d'especial, diguéssim, vigilància. Jo el que us recomano és que si aquest cas us ha semblat interessant... Així com el perfil del solitari, que us recomano és que la mateixa manera que ho faig en altres ocasions, la versió de la pel·lícula, les sèries, us recomano que fullegeu la novel·la gràfica que va escriure i que van fer Manuel de Marlaska, Lorenzo Silva i l'il·lustrador Cristóbal Fortúnez.
Marlaska titulada... em sona, no deu ser...
Sí, és aquell periodista... No,
és familiar del ministre.
No, és un periodista de successos també de novel·la negra, diguéssim.
Sí,
el solitari es titula El solitari, el cas del criminal que va mantenir Espanya en suspens, editada per Random Comics. Tots tres signen una novel·la gràfica que recrea l'acció criminal del solitari i la seva caiguda com a vulgar delinqüent. destacar, una mica anècdota, el seu modus operandi, nivell de perfeccionament, com ho veu que ho va fer, com va actuar, que no era atracador a l'ús en absolut, que sempre hi haurà la incògnita de pensar, fins que ens puguem entrevistar amb aquesta persona,
sí,
com va poder arribar a idear a ficar-se una planxa de seguretat darrere del cotxe,
clar, és...
a menjar-se la fabada a nivell anecdòtic.
És molt pel·liculero tot, eh?
Total, total, espectacular. Jo no sé d'on va sortir aquest home, saps? El de fer el doble carregador per al seu fusell, que no és habitual...
No, una entrevista la té.
Sí, bueno, segur. Hi ha algun llibre seu, eh? I que sí? va participar. Sí. També és curiós, era una persona molt narcisista, mm-hmm, i això la policia ho va utilitzar en la seva contra.
Per què?
Quan el va detenir, li van dir, ostres, és que tu eres un equip molt important, eres solitari, has sido famoso muchos años, tot això, no? I llavors això va fer que l'home, pues, se li alimentés aquest ego que tenen aquest tipus de persones de trastorn de personalitat,
es cresqués,
i per res més al compte en moltes ocasions. I quan sortia davant de la premsa, quan el treien, hi ha imatges d'ell que deia «Soy el solitario, el atacador más grande de la historia», saps? Coses d'aquestes exagerades, no? Degut al narcisisme. I és un personatge molt divertit.
Ens queden 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda i vull aprofitar-los, com sempre, amb en Xavier. Saps que després d'explicar-nos el cas et faig una sèrie de preguntes.
Vinga, endavant.
Avui m'agradaria saber, ja que parlàvem d'aquest pastor val·lisoletà que va ajudar a atrapar com a testimoni el solitari en aquest cas. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de casos molt polèmics, uh-huh, i per tant que surten molt a la llum pública i que es fan molt, molt socials i tothom en parla. Uh-huh. I clar, jo entenc que quan la policia demana ajuda a l'hora de trobar testimonis o de que si algú ha vist aquest delinqüent o el que sigui, la policia deu rebre moltes trucades en aquest cas.
Sí.
Com es verifica tot plegat?
La col·laboració ciutadana, a part de tot, que és molt útil per als policies. La forma de corroborar aquestes informacions és a través de la investigació.
Uh-huh.
Val? Cada cop que un ciutadà pot trucar a la policia i pot donar una pista, alguna cosa que està generant, que es diu una hipòtesi.
Val.
Una hipòtesi criminal o d'investigació que els policies tenen que resoldre i tenen que investigar, pues, investigant la tasca d'ona, els noms, el lloc, les hores, i llavors aquestes hipòtesis es van descartant. També a vegades...
Entenc que no ha de fer por, Xavier, si truquem a la policia perquè es demana ajuda per trobar vés a saber qui, i tenim por a l'hora de dir, ostres, és que igual m'equivoco i no era ell, o igual...
No, totes les informacions...
Igual he tingut una percepció que no era.
Clar, els policies sempre donen com a ben rebudes qualsevol informació que es doni dels casos que estan investigant.
Uh-huh.
I a més, hi ha moltes trucades telefòniques que encara que automàticament es poden arribar a descartar, no? Però que és important, la col·laboració ciutadana és bàsica. Al final, el model de seguretat que tu estaves en una societat és la que la societat també demanda.
Uh-huh.
Una societat que s'implica més en la seva seguretat garanteix més una seguretat.
Ja, vull recordar que la col·laboració ciutadana va arribar a fer a atrapar en només 3 dies, crec, si no erro, el terrorista dels atemptats de l'any 17 a les Rambles.
Exacte.
Per exemple,
exacte.
Una dona en un tren que el va veure en una estació,
exacte,
i la policia hi va anar cap allà.
Exacte, exacte. També s'han donat altres casos també en temes d'homicidis. Bueno, és que podíem parlar de molts casos en què una trucada ha ajudat a la policia a arribar fins a l'autor dels fets.
Xavi Álvarez, perfilador criminòleg, moltíssimes gràcies per tornar a portar-nos un nou cas a la caravana. T'esperem les properes setmanes. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.